Som-hi, va, que arribats a aquestes alçades és moment de donar pas al nostre primer convidat de l'últim programa de la setmana, amb l'excepció, això sí, de l'especial que els oferirem el diumenge al matí des de l'Orfeo Reusenc, coincidint amb el Dia Mundial del Teatre. Més endavant els donarem uns quants detalls de totes les sorpreses que hi haurà, perquè ara ens posarem seriosos. Avui que recuperem la nostra particular ronda d'entrevistes a alcaldes i alcaldesses del territori. Un tour que ens serveix per conèixer, explicar i entendre les realitats de les poblacions de casa nostra des del punt de vista de qui en gestiona el seu dia a dia. Aquí parlem de qüestions tan diverses com la salut, la sostenibilitat i el medi ambient, l'urbanisme, la hisenda, la mobilitat, el turisme, les relacions en l'àmbit polític i un llarg, etc. I avui ens acompanya el batlle de Torredembarra, a qui agraïm que hagi acceptat la invitació del carrer major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Eduard Rovira, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Des que vam començar aquesta ronda d'entrevistes a alcaldes i alcaldesses del territori, me n'he adonat que, de les vegades que hem anat parlant al llarg dels dos últims anys, segurament ara és el moment més planer, més tranquil per tot el que ha significat la pandèmia. Refereixo, no sé què en pensa, Covid-19 superada.
No, de cap manera. Encara estem patint les conseqüències de tot plegat, encara estem en una fase que no sabem ben bé com s'acabarà, però anirà mitigant de mica en mica i anirem recuperant, no la normalitat, allò de la que se'n diu la normalitat, perquè no serà res com era abans, i a més se'ns barregen coses i, per tant, quan ja pensàvem que sortíem ens n'ha vingut una altra, no? Però tot això es complica.
Ara en parlarem també. Les prioritats en alguns municipis han canviat, s'han hagut de redirigir fins i tot perdides. No sé si és el seu cas, no sé si la Covid-19 ha paralitzat algun projecte dels que contemplaven a l'inici del mandat.
Han procurat que no, i de fet el que potser s'han endarrerit per diverses causes, des de la mateixa eficiència de totes les empreses i administracions a l'hora de gestionar el dia a dia, perquè els teletreballs o els confinaments han fet que s'alentissin algunes qüestions, però tot allò que teníem previst intentem que tirar-ho endavant malgrat tot aquest alentiment de tot plegat.
Hem après alguna cosa d'aquest alentiment, d'aquest canvi en les nostres vides?
Segurament en una situació de crisi com aquesta les conclusions es treuen a posteriori, quan ja has fet una reflexió i tu mires amb una certa distància. El dia a dia i l'haver de solucionar problemes d'una manera continuada no et permet tenir una visió una mica més general. Ara podem explicar anècdotes o coses molt concretes. El canvi de veritat el veurem des d'una perspectiva una mica més històrica, quan hagi passat un cert temps i puguem tenir una distància, llavors veurem els canvis reals que s'han produït. Els que són evidents són aquest que anomenava abans de la teletreball, que ha vingut com una solució puntual, però que evidentment era una cosa que havia de venir un dia o altre. I ara ens ho ha fet córrer. Això sí, amb aquesta qüestió tecnològica, el confinament i la pandèmia ens ha fet córrer molt més de pressa d'allò que potser teníem previst.
I ara vostè ho apuntava, d'una crisi en una altra, perquè Europa està en guerra, Ucraïna està sent envaïda per Rússia, fa dies que ho estem explicant, i això té unes conseqüències que ja estem notant, sobretot un increment generalitzat dels preus. Com s'ha d'encarar ara una altra crisi que afecta l'economia de les famílies?
Doncs no ho sé, com en totes les crisis haurem de fer contingència, haurem de repensar moltes qüestions. Abans que parlaves dels projectes que teníem previstos, hi ha projectes que els teníem previstos amb uns pressupostos que segurament ara s'hauran d'incrementar. Algunes licitacions poden haver quedat desertes per culpa dels preus o licitacions que ja estaven tancades, les empreses han desistit perquè veien que hi perdrien diners. Tot això és una cosa que va darrere l'altra i és una cadena que ja passava, una mica va passar amb el post-Covid, però diu així, i ara doncs està passant amb la guerra.
I aquest conflicte com el viuen des de casa seva? Perquè una trentena de persones procedents d'Ucraïna tenim entès que ja han arribat a la torre al llarg d'aquest últim mes arran de la guerra. La major part de refugiats, ens explicaven des d'on a la torre, són familiars o contactes directes de la comunitat ucraïnesa que ja estava instal·lada a la vila.
Sí, aquest és un avantatge de que no han vingut. De fet, és que no tenim tampoc disponibilitat habitacional per rebre gent que no tingui una destinació clara. Estem ajudant amb aquestes qüestions dels nouvinguts des del primer acollida, igual que ho han fet des de fa molt de temps amb altres menes de migrants, no? Amb migrants procedents d'altres regions. Aquestes han sigut molt sobtada i molt de cop, i la contingència és el moment més més complicat, és aquesta precipitació que tenim d'un grup concret. Però seguim treballant amb les mateixes polítiques que veníem fent, amb el mateix punt de vista, acollir i integrar, i si hi ha algú que va de pas, que també hem notat que hi ha algunes persones que han vingut aquí a buscar un punt per anar més enllà, en una altra regió on hi ha un altre parent, on hi ha una situació prevista, i aquí estem una mica amb aquesta situació que ni és no tenim tampoc un gran pes de migrants, són aquestes 30 persones aproximadament amb famílies concretes.
De totes maneres, entenc que s'intensifica la feina dels serveis socials.
Sí, però s'intensifica en el moment. En canvi, com que ja és una cosa que d'alguna manera tenim treballada, és una rutina que normalment ja ens ve d'una manera regular, l'únic problema és aquesta, que tot s'acumula en un moment concret.
Del que sí que podem estar orgullosos, malgrat tot, és de la solidaritat, del gran moviment ciutadà. Tornem a veure allò de que quan van mal dades la gent es pren el millor que du a dins.
Sí, el que passa és que moltes vegades la gent té ganes de fer coses i no té la paciència i la prudència per fer-les ben fetes. El fet de donar per donar de vegades és llançar esforços i inclús béns, no? Les ganes que té la gent de recollir estris que han de viatjar cap a Polònia, hem de seguir les instruccions que es donen les administracions i les agències europees i internacionals que estan acostumades a treballar aquests conflictes. Estem parlant de que és millor aportar diners que la matèria prima o la matèria necessària a la frontera de Polònia, a Polònia mateix ja existeix, i en canvi el transportar productes és molt més car pel fet del transport, i a més es perden molts d'aquests productes, es poden estraviar o inclús malmetre. Les ganes que té les persones tenen de col·laborar, de vegades haurien de fer una mica de reflexió i mirar a veure de quina millor manera poden ajudar. No cal que es precipitin. Les urgències estan controlades per tots aquests estaments, Creu Roja, la mateixa Unió Europea i altres organismes, que Càritas Internacional, precisament, per exemple, no? Hi ha molts organismes que estan col·laborant amb aquest fet i que són els millors gestors que hi pot haver.
Ho anem retratant cada dia des de fa 3 setmanes, gairebé un mes aquí al programa. Amb tot, més enllà de dirigir la mirada cap a aquest punt d'Europa, alcalde, la realitat aquí passa per molts altres àmbits. Ens plantem a poc més de 3 setmanes per al que marca l'inici de la temporada turística, que és la Setmana Santa. Quines previsions tenen o poden fer en aquestes alçades per la Torre?
La Torre no depenia d'aquest turisme internacional, com pot ser el rus o l'ucraïnès. De fet, segons les previsions, el turisme rus ja no estava previst que vingués pel fet de que les vacunes russes no estan homologades aquí, per tant el viatjar era una cosa complicada, però sí que es veu que hi havia un paquet per aquí a la zona de la Costa Daurada de turistes ucraïnesos que ara, evidentment, si venen d'una altra manera, no? A la Torre no tenim. Nosaltres tenim un turisme molt familiar, molt de segones residències i apartaments de lloguer, que tenen més clients de caràcter nacional o de proximitat, nacional català o inclús de l'estat espanyol, i també del sud de França. No serem tan sensibles amb això. El que ens afectarà és la crisi en general.
Temporada de recuperació postpandèmica, malgrat tot, temporada turística, dic.
Ara és incert perquè els preus i l'economia en general no sabem com ens afectarà. Estem al començament, encara falten molts mesos per l'estiu, pel fort de tot plegat. Els que tenen segona residència és evident que poden venir igualment, però aquells que venien de lloguer no sabem com els hi ha anat la feina, com els hi anirà amb aquesta crisi d'encariment del combustible i de l'energia, etcètera, etcètera.
Alcalde, recentment vostès i també altres municipis del Baix Gaià han apostat per fer forta aquesta marca turística i deixar petjada a banda del conveni Corner o del que significa dir-se Costa Daurada, per exemple. Fins i tot han participat en algunes fires. Com és això?
El conveni Corner és de la Diputació i aglutina molts operadors molt potents i amb un unes característiques molt especials. Com deia abans, el turisme que té Torredembarra no és un turisme d'hotels i d'un d'aquestes característiques com Salou, Vilaseca o Cambrils, sinó que és d'aquest turisme familiar, més d'apartament, i que els mercats on el conveni Corner està fent pressió potser no ens acaben de convenir dins d'aquest englomerat tan gran que és la Costa Daurada, i ens hem especialitzat i hem plantejat anar a unes fires més petitetes, més de proximitat, i que potser tindrem una mica més de visibilitat i podrem sortir del gran globus que és la Seca Salou Cambrils.
Hi ha prou múscul per realment esdevenir una marca? Vaja, hi ha la subcomarca, ho dic perquè se n'ha parlat moltíssim al llarg dels anys, però sembla que no s'acabi de creure del tot.
És que el Baix Gaià no és una marca, no vol ser això, simplement vol ser una realitat. És el fet de ser una zona costanera amb un interior interessant, però que té el que té i que, per tant, hem de lluir allò que tenim. I el fet de fer servir la marca Baix Gaià simplement és perquè algun nom li hem de donar, però en realitat estem lluint Creixell, Torredembarra, Altafulla, la Nou, la Riera, el Catllà, amb cada una de les característiques de tot plegat. I una mica l'interès és aquest. Una marca sempre va bé. No és necessari que tingui la musculatura per fer la competència a la Costa Daurada o a Salou, Vilaseca, Cambrils. No cal. Nosaltres anirem al nostre client a buscar el nostre objecte, el nostre objectiu, el nostre target, que són lleugerament diferents, i per tant és una bona eina, encara que no sigui una marca potent, és una bona eina.
Un dels atractius d'una vila com Torredembarra en l'àmbit turístic són les platges. Vostès no tenen tan accentuat com altres poblacions el problema de les llevantades, com per exemple la d'aquests últims dies, però també formen part de la taula de municipis per un litoral sostenible.
Sí, evidentment, sempre hi hem de formar part d'aquestes necessitats. El que passa és que és això que dius, nosaltres tenim unes característiques d'una platja que és molt estable i que els problemes que té són relativament diferents dels problemes que tenen altres platges. Amb aquestes llevantades, que a més han sigut dues o tres setmanes continuades, ha quedat evident que la platja nostra és estable, té unes proteccions naturals i un volum de sorra que la fa que estigui bé i que tingui molt bona salut. Tenim altres qüestions que sí que podem compartir amb els altres, com espais naturals i sistemes dunars que hem de protegir i que hem de potenciar com un atractiu més, i després les platges que són urbanes tenen una sèrie de problemes que són menors, però que sempre que hi ha llevant ens compliquen, que s'omplen alguns carrers de sorra i que els han d'anar escombrant, però és una rutina que hem de practicar.
Per cert, que a primera línia de mar, com a atractiu o com a símbol, hi havia l'Alfa i l'Omega. Ara mateix, amb perspectives de consultar la ciutadania, què és el que ha de passar en el bloc? Com tenim tot aquest procés participatiu?
Les dificultats han estat primer de caràcter tècnic i després de caràcter jurídic. El fet de voler utilitzar el que tinguin dret a votar els no residents, és a dir, aquells que tenen un interès, per exemple, els que votaran, els que tindran dret a votar, són els empadronats, i aquells que tinguin un IBI encara que no estiguin empadronats. Aquests dos censos combinals, des del punt de vista jurídic de protecció de dades i des del punt de vista tècnic per la plataforma que volem fer servir, han donat una sèrie d'inconvenients que els anem resolent i que estan a punt de sortir. Bueno, ja estan resolts i estem a punt de treure ja aquesta convocatòria de consulta, que el que volem és oferir a la població el símbol nou, que era l'Alfa i Omega, un símbol de fa 20 anys, o l'origen del bloc com a element d'imatge de la indústria de la pesca primitiva, que és el que va fer construir el bloc. El bloc sense aquest origen no existiria, perquè és una plataforma construïda damunt de la mar que no hi ha enlloc, perquè no té cap sentit, a no ser que sigui aquesta qüestió que hi havia. Si la conservem és per mantenir un símbol, sigui el que sigui, o l'antic o el nou. El que volem és explicar la història i explicar l'altra història, les dues.
La consulta quan seria?
Serà, si tot va com ha d'anar, d'aquí un parell de mesos, com aproximadament maig, no sé, abril-maig, no sé ben bé el dia, perquè estem amb aquestes línies estem tancant ja la cosa.
Vostè farà campanya o es mantindrà neutral? Li pregunto perquè vostè és de baixa mar.
Jo m'haig de mantenir neutral. Evidentment, si faig la consulta, no puc, encara que votaré i votaré allò que a mi em semblarà, no puc fer una campanya definida. De tota manera, els arguments són molt fàcils. Hi ha un motiu històric per conservar la piràmide, aquella estructura antiga que hi havia, i un motiu de més recent, memòria més recent. Hi ha moltes persones que no saben ni què hi havia abans de l'Alfa i Omega, i és allò, tota la vida hi ha hagut l'Alfa i Omega, no tota la vida, la teva, no? Però això de tota la vida és una expressió que m'agrada comentar, perquè sempre té aquesta característica de que no sabem
tota
si
la vida s'ha fet així, sí. Però les coses es poden canviar.
Quants anys fa que tota la vida són així? Són 20, 10? A vegades, quan una cosa es pot dir que és de tota la vida, és que té 20 anys o una cosa així, no gaire més. Bé, el que deia és que aquest element històric recent i l'element històric precedent, diguéssim, són els dos valors que té aquella imatge al mig de la mar. I després també hem de parlar de costos. Un element és molt més car que l'altre. Un element val més de 3 vegades més que l'altre. L'Alfa i Omega és bastant més cara que la piràmide.
Quan sigui el moment en tornarem a parlar. En tot cas, canviem de tema, Alcalde, perquè ahir l'Estat va presentar el projecte de nous enllaços entre l'A7 i l'AP7. Una possibilitat és Ferran. Què li sembla?
Ferran o la Mora? El mèdul.
El mèdul, sí.
El mèdul, més aviat. D'alguna manera m'han donat la raó. No vol dir que ells no ho sapiguessin, no? És una cosa tan elemental, però que jo des del primer moment que hi va haver el conflicte amb la plataforma de pobles del Baix Gaià, amb el pacte de Barà, que en dèiem, no del Baix Gaià, el pacte de Barà, que reivindicàvem una millora a la carretera nacional 340, perquè no hi passessin camions, que va tenir per conseqüència aquella supermega rotonda a la sortida del Tafulla a Torredembarra, que creava un inconvenient més que un conflicte a la sortida de Torredembarra, que solucionava la seguretat i algunes qüestions més, però que empitjorava el dia a dia. La solució, jo sempre havia reivindicat que no era posar o treure aquella rotonda, sinó que fer un enllaç directe de l'A7 a l'AP7, i això ho vaig reivindicar cada vegada que em preguntaven, fos quin fos el conflicte, que parlàvem d'aquella carretera o d'aquella autopista. I en realitat aquesta proposta del Ministeri, que soluciona altres llocs aquest mateix conflicte d'enllaços entre l'A7 i AP7, o l'A27 amb l'AP2, és elemental, no? Aquests enllaços entre grans vies de circulació han de ser més o menys directes per no fer aquests retards, com per exemple, un altre exemple és l'enllaç de l'AP7 a Vilafranca per entrar a la carretera que va cap a
la C15?
La C15 que va cap a...
Pot ser, dic de memòria.
La carretera que va cap a Capellades i cap a Igualada. Doncs aquell enllaç ha de ser més directe. No pots passar per mig d'un polígon industrial amb dues rotondes i passar la circunvalació de Vilafranca saturant aquell servei de cotxes que simplement donen la volta a Vilafranca. Són elementals i no s'havien d'haver previst abans.
Vostè hi ha insistit molt. Veurem ara com tot això que està sobre paper acaba esdevenint una realitat.
I veurem quan triguen i per on comencen. A mi m'agradaria que comencin per l'enllaç del mèdul i després hi ha la sortida de Roda, que també la reivindiquen de fa temps. Diu, tenim dues vies de tren, tenim autopista, tenim de tot i no tenim cap sortida directa.
Els que som del Baix ja també ho esperem, que comencin per aquí. Vaja, tothom espera que comencin per casa seva. Ha anomenat la rotonda de l'autopista a cavall entre els termes municipals de Torredembarra i Altafulla. Quin balanç en fan després que es reobrís novament, coincidint amb la gratuïtat de l'AP7?
Efectivament, el fet que el trànsit més pesant passi directament per l'autopista ha fet que ja no hi hagi tant de trànsit en aquesta rotonda i les sortides i entrades de Torredembarra s'han fet més lleugeres d'abans, ja, de la situació que hi havia abans. Abans que hi hagués aquella superrotonda i el conflicte que podia fer l'obligació que els camions entressin dintre, ja hi havia molt de trànsit allí fent la sortida i l'entrada per fer la trampeta de no pagar el trajecte de l'autopista entre Torredembarra i Cambrils, Salou. O Cambrils també, sí. Bueno, el cas és que ara el flux de trànsit és molt més lleuger a l'entrar i sortir amb aquella rotonda, que no deixa de tenir una certa densitat.
Ara que parlem de carreteres de trànsit, fa escassament 3 mesos han acabat una nova fase de remodelació de l'antiga Nacional 340. Queda, això sí, aturada just al davant de l'estació. Tindrà continuïtat?
El que era urgent era utilitzar els diners del Ministeri de Foment per aplicar-los en aquell tros de carrer, de la manera que fos. Aquell tram tenia unes necessitats urgents perquè la vorera estava ja deteriorada i hi havia uns certs conflictes, i hem aprofitat per arreglar aquell tros que estava malent i construir aquell carril bici que junta de punta a punta tot el que és el terme municipal. La continuació ja vindrà donada amb altres necessitats, perquè aquells trossos ja estan mínimament urbanitzats i per tant no són una necessitat més que de remodelació i d'imatge. Ho anirem veient, és una qüestió també de pressupostos i de diners. Hi ha altres prioritats ara mateix amb altres carrers que poden ser arreglats, com pot ser la plaça Catalunya, que ho tenim, sí, per projecte d'ara, i l'enllaç entre la plaça Catalunya i el carrer Pere Badia i la plaça Catalunya i el passeig Miramar, és a dir, el tros del carrer Lleida i el tros del carrer Girona, que també es mereixen aquesta remodelació. I també podríem parlar del carrer de la Sort i del carrer de la Muralla i del que vulguis.
I li preguntaré per un altre, però què és l'enllaç del pont de Clarà amb l'antiga Nacional, que tinc entès que reobrirà aviat? No sé si això comptarà.
Ja està obert el pont de Clarà. La baixada des de venint de Baix a Mar i girant a la dreta per anar en direcció a Barcelona ja està obert amb un stop, perquè sigui una cosa no de trànsit ràpid sinó molt lent, perquè ha de passar un carril bici i s'ha d'incorporar en una zona ja de baixa densitat, de baixa velocitat. El sentit contrari no s'obrirà més perquè està reservat, ja és la idea. L'únic que nosaltres invertirem, que ho tenim previst amb el pressupost d'enguany, de ajardinar una mica més aquest enllaç que hem fet ara, que ja està acabat i que per tant ja està obert.
Ja que parlem de mobilitat, li he de preguntar per com queda el projecte de nova estació, perquè fa temps que se n'hi havia parlat, no sé si mantenen la reivindicació o això ara mateix està aparcat.
Està aparcat per part d'ADIF. ADIF no té cap interès en millorar allò perquè no té altres prioritats, i de fet no tenim cap notícia. En fi, no ho sé.
Parlem, doncs, de estrenes que sí que són ja una realitat. De fet, s'ha estrenat molt recentment l'ampliació provisional del CAP, del Centre d'Atenció Primària. Com han estat aquestes primeres setmanes amb aquests mòduls que permeten redimensionar amb uns 400 metres quadrats aproximadament el que hi havia fins ara?
Hem de dir que en aquest temps de pandèmia i de dificultats amb un camp petit i que s'havia de fer tota una sèrie de circulacions de malalts per distribuir els possibles Covid i els no possibles Covid i agilitzar tota l'àrea d'urgències, la gestió que se n'ha fet del centre ha sigut molt àgil i no s'han creat gaires embussos. De fet, l'Ajuntament ha cedit a la xarxa Santa Tecla o la planta baixa de l'edifici de la Golfa, que és relativament a prop del CAP, perquè hi fessin proves massives de test PCR primer, després d'antígens, i també inclús hem cedit espais per vacunacions massives, de manera que hem descongestionat, també hem ajudat a aquesta descongestió del CAP. Ara, amb l'ampliació, hi ha tota aquesta dinàmica que ja tenien ben treballada, doncs encara es millora més. L'àrea d'urgències queda separada, però connectada amb el CAP, i l'àrea de pediatria queda totalment separada, amb la qual millorem, perquè la pediatria s'estava fent ara amb unes consultes compartides i amb un espai per la maternitat, que era una sala que en realitat era una sala de reunions, i ara doncs tenen el seu espai específic, i això ha millorat en aquest sentit molt millor.
Mentrestant, però, estan buscant ja els terrenys pel que ha de ser l'edifici definitiu.
Ja està
queden triat. En el bike park, doncs?
Sí. Ja tenim pactat amb Salut quin és el tros d'aquell terreny que necessiten, i ara doncs hem de procedir ja a fer la segregació per després fer la cessió de manial del terreny. I ells ja llavors ja han de tirar endavant.
I la comissaria dels Mossos, perquè acaben d'obrir un nou concurs, però aquest és un projecte d'aquells encallats que també portem molts anys explicant, però que es van endarrerint constantment.
No, al començament es van endarrerir, no crec que s'hagués endarrerit, va seguir bastant el ritme de tot plegat. El que passa és que els processos tenen un procés, i el fet dels convenis entre una administració i una altra, de vegades segons qui hi ha en un costat o un altre, les precisions que s'han de fer a l'hora de fer la cessió de manial d'una manera o fer-la d'una altra, això va portar un cert temps de posar-se d'acord, però fet això, el projecte estava fet de feia temps i ja estava tot tirat endavant, la cosa anava bé. El problema va ser l'encariment de preus del post-Covid, que no té res a veure amb la guerra d'Ucraïna, però ja es va notar, i hi va haver unes empreses que havien guanyat la licitació que van decidir desistir perquè veien que econòmicament no traien profit, i això ha endarrerit un any. Aquest sí que és un endarreriment d'un any, però és producte de la crisi post-Covid.
És que vaig mirant el rellotge perquè m'acabaran estirant de les orelles, perquè sóc conscient que estem fora de temps, però tenia preguntes, crec que interessants per l'audiència, sobretot pel veïnat de Torredembarra. Projectes que sí que es contemplen en inversions d'enguany, els anomenava tot just fa una estoneta, grans projectes com Plaça Catalunya i tot el que significa, i també zona esportiva. Com canviarà la fesomia per aquells que ho coneixen?
De la Plaça Catalunya, una plaça que és una rotonda que els cotxes poden donar la volta i poden aparcar, es convertirà en una plaça completament peatonal, amb un carril de circulació lenta per creuar-la, fent una espècie de xicant, diguéssim, de donar mitja volta, que l'alentirà encara més, amb una superfície tot a mateix nivell, elevada, i que integrarà tot el veïnat en una plaça interior, que ara és una plaça de difícil accés i difícil utilització, tret de dos o tres bancs, i en canvi es convertirà en un espai que es podrà utilitzar per moltes coses, per trobades veïnals, per concerts, per xerrades i per passejar, simplement.
Futura illa de vianants, com per exemple en el seu moment ja va esdevenir el carrer Nou?
No, això és molt complicat, i això deixarem que el temps passi, que la gent s'hi vagi habituant. Pensem que en aquests carrers hi ha molts edificis amb aparcament, amb garatges particulars, que han de tenir l'accés concret, i a més a més són carrers d'eixos de circulació que de moment no pensem tancar.
A Caldera, ja sí, les acaballes, li he de preguntar per la cursa electoral de cara al 2023, quan hi ha comicis. Aquest està sent un mandat força tranquil a la Torre, després de molts anys de fragmentació. Ha començat la cursa?
La cursa hi és des del dia 1.
Sí?
Des del primer dia, d'alguna manera, tots els partits que estem al consistori ja des del primer moment ens estem plantejant a veure com serà el després. La situació en la que estem ara segurament no es repetirà, i per tant tots estem pensant en quines poden ser les conseqüències d'un nou bano, un nou hemicicle electoral, una nova situació, amb uns partits que han anat a més, uns altres que han anat a menys, i que per tant tot és una mica de difícil diagnòstic.
Què se'n suma a vostè? Que ara governa amb majoria absoluta.
Sí, però les circumstàncies eren molt concretes i valdria la pena analitzar aquelles eleccions, i ara l'anàlisi és una altra, però tampoc vull precipitar, perquè d'aquí un any poden canviar moltes coses. Aquesta crisi pot precipitar moltes altres històries.
Vostè es presentarà a la reelecció?
Si m'ho permet el partit, jo crec que sent alcalde amb una majoria absoluta, almenys haig de fer el traspàs d'una manera suau, i crec que tinc l'obligació de donar la cara per refrendar uns resultats, o per almenys perquè em fiscalitzin públicament, i després ja em plantejaré com s'acaba la cosa.
Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra, agraïts un cop més que ens hagi visitat, que hagi compartit aquesta soneta als micròfons del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona tarda.